Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Pedro Sánchez ha negat aquest migdia que el PSOE hagi eliminat del seu programa electoral les referències al federalisme, a la millora de l'autogovern i a la plurinacionalitat d'Espanya, que històricament havia defensat el socialisme. El candidat d'aquesta formació i president del govern espanyol en funcions ha aclarit que el que es va filtrar a la premsa, ha assegurat, era un esborrany del seu programa electoral i que no estava acabat. Ho ha dit tot això en una entrevista a Antena 3 en què ha assegurat que no s'elimina cap referència ni a la declaració de Barcelona ni a la de Granada. També és notícia, recordem-ho, que la Guàrdia Civil ha qualificat tsunami democràtic d'organització criminal que impulsa la Comissió d'Atacs Terroristes. Ho diu en una carta que ha enviat a la plataforma informàtica GitHub, on Tsunami hi havia penjat el codi a la seva pàgina web i la seva aplicació. L'eina ha accedit a la petició i ha bloquejat el canal, però seguint la seva política de transparència ha penjat íntegrament la carta. Tsunami Democràtic ha respost a aquest bloqueig amb un tuit en què qualifica la situació de censura. Dia avui, d'altra banda, de protestes d'estudiants convocats a una vaga pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Hi ha des d'aquest matí una acampada a la plaça de la Universitat en aquesta segona jornada, a la qual s'han sumat també els instituts catalans de secundària en protesta per la sentència del procés. Un altre punt, canviem de qüestió. Els cotxes més contaminants pagaran 2 euros al dia per circular entre les rondes de Barcelona. S'han aprovat les taxes de la zona de baixes emissions de la capital catalana, un sistema impositiu que preveu que els vehicles sense etiqueta de la Direcció General de Trànsit hi puguin circular un màxim de 10 dies l'any. I també destaquem que Adif ha portat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els sabotatges a les vies de tren. Aquests dies, en les últimes setmanes, hi ha hagut aquests sabotatges diaris amb un cost que arriba, segons Renfe, gairebé als 2 milions d'euros. L'empresa estatal que gestiona les infraestructures ferroviàries ha presentat aquesta denúncia per les destrosses a les vies des que es va difondre la sentència del Suprem sobre el procés. I un apunt internacional, preocupació per les intenses pluges que afecten la zona central de l'Àfrica i que estan deixant conseqüències catastròfiques a la República Centreafricana, al Camerun i a Kènia. Al Camerun, almenys 37 persones han mort aquests dies per una esllavissada a conseqüència dels aiguats. També la situació és especialment greu a la República Centreafricana. La lluita que ja lliurava el país contra la crisi humanitària ara s'agreuja per les inundacions. En plana cultural, la sala Domènech i Montaner del recinte modernista de Sant Pau a Barcelona acull Live Victoria 2019 a les 8 d'aquest vespre, un concert amb el pianista Malcolm Martineau i la soprano Dorothea Rochman. Serà, com dèiem, a les 8 del vespre. I les delegacions de pastoral vocacional de les diòcesis amb seu a Catalunya ja tenen a punt una nova edició de la cadena de pregària per les vocacions, que comença aquest divendres i que tindrà lloc tot el mes de novembre amb el lema «Val la pena arriscar la vida per Crist». Fins aquí l'actualitat. De seguida, El Mirador. Aquest programa enceta avui una sèrie de 7 col·loquis electorals de cara al 10 de novembre amb els partits que van obtenir representació parlamentària en les circumscripcions catalanes als darrers comicis, el 28 d'abril passat. Avui comencem amb Vox i ens visita el president d'aquesta formació a Barcelona, Joan Garriga. Abans, el pensament del dia, avui amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Dilluns, Ràdio Estel va fer 25 anys. Era el 28 d'octubre de 1994. Mossèn Josep Maria Aragonès, el savi rector de Torrelavit, ens va explicar que el cardenal Narcís Jubany havia visitat el papa Sant Joan Pau II i que aquest li havia dit al final de l'entrevista: «Ja té una emissora diocesana?» «No», li va respondre el prelat. «Doncs posi-la». I així ho feu amb l'ajuda i la col·laboració de diverses persones d'Església i gràcies a la bona disposició del president de la Generalitat, aleshores Jordi Pujol. En l'avinentesa d'aquestes noces d'argent, l'actual president, Quim Torra, ens ha visitat i ens ha concedit una entrevista als nostres mateixos estudis. Ens ha dit: recordo perfectament quan Ràdio Estel va començar a emetre. La sintonitzo sovint pels programes de música i les reflexions. He volgut ser aquí perquè sortir 25 anys enrere amb una emissora en català no era fàcil i, per tant, valoro molt aquell esforç que es va fer i l'aportació que suposa Ràdio Estel per la ràdio en català. Us animo en aquest camí. Moltes gràcies, president. Bon dia.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, i algo más sencillo, Crédito de síntesis.
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
L'alegria s'encomana com el riure quan jugues a les loteries de Catalunya. Perquè és la loteria més generosa. Reparteix proporcionalment més diners que cap altra. I també la més solidària. Destina tots els seus guanys a millorar la vida de la gent gran, la infància i les persones amb discapacitat. L'alegria, millor compartida. Loteries de Catalunya. Tria-les. Tots hi guanyem.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts i mig de les 6. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el nostre temps diari d'anàlisi de l'actualitat. I encetem avui des del Mirador una sèrie de 7 col·loquis electorals de cara al 10 de novembre, que és diumenge de la setmana vinent. A partir de la representació aconseguida pels diversos partits i coalicions al Congrés, des de les circumscripcions catalanes en les anteriors eleccions generals, que van ser el 28 d'abril, comencem avui amb Vox, una formació política situada clarament a la dreta del PP i que ha anat augmentant implantació arreu de l'Estat des de l'any 2014, quan es va presentar per primer cop a unes eleccions europees. Amb Santiago Abascal al capdavant, aquest partit es presenta a les generals només mig any després d'haver aconseguit per primera vegada representació al Congrés dels Diputats, amb 24 escons, un d'ells aconseguit a Catalunya per Ignacio Garriga, que repeteix com a cap de cartell aquí. La unitat i la cohesió territorial d'Espanya, el replantejament o la derogació d'algunes lleis basades en la ideologia de gènere i una política restrictiva i de control sobre les migracions són tres dels grans eixos del seu programa electoral. Aquesta sèrie de propostes de Vox replica les que ja va presentar a les últimes eleccions generals. Espanya sempre és el lema amb el qual aquest partit es presenta als comicis del 10-N. Entre algunes de les propostes més controvertides d'aquest programa destaquen la derogació de la Llei de Violència de Gènere o Llei Integral de Violència Domèstica de l'any 2004 i de tota norma, diu Vox, que discrimini un sexe d'un altre o també l'eliminació de la Llei de Memòria Històrica. La formació va néixer al setembre de l'any 2013 amb el seu registre com a partit polític al Ministeri de l'Interior. En la seva presentació davant dels mitjans, un mes després, on es va presentar l'exfuncionari de presons José Antonio Ortega Lara com un dels seus portaveus, ja va apuntar algunes de les que segueixen sent les seves mesures estrella, com ara replantejar de dalt a baix l'estat autonòmic, fins i tot amb la seva derogació, o una política antiterrorista ferma i més regeneració democràtica. Avui ens visita el president de Vox a Barcelona, Joan Garriga. El saludem ja, senyor Joan Garriga. Bona tarda, benvingut al Mirador, a Ràdio Estel.
Bona tarda, Ignasi, gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vostès. Joan Garriga porta el mateix cognom que el candidat per Barcelona, Ignasi Garriga, però...
No és casualitat, eh?
No és casualitat,
és perquè oi? Els pares són germans.
Molt bé, per tant, són cosins germans, sí, germans, sí. Però en aquest cas, doncs, els mou, lògicament, el compartir un mateix projecte polític, sí. A més de ser cosins.
Compartim família, cognom i militància política.
Molt bé, es comenta molt sobre l'aspecte físic d'Ignasi Garriga, i és que és de mare guineana i de pare espanyol, no?
Jo sóc el blanc i ell és el negre.
Molt bé, es diu així. Sí, molt bé. Afectuosament i fraternalment, segur que sí. També saludem l'advocat Toni Picó, exdiputat d'Unió al Congrés dels Diputats. Bona tarda, senyor Picó.
Bona tarda, Ignasi.
Sempre aquestes entrevistes electorals les integrem en el nostre format de col·loqui, i és per això que també agraïm molt, a banda dels candidats que aniran venint, la presència dels nostres col·laboradors. Bé, primer de tot, com definiria vostè el projecte polític de Vox, senyor Joan Garriga?
Pues mira, molt engrescador i molt humedós. Eh? Nosaltres ens agrada dir que tenim a tots davant i que representen pues, el consens progre, el consens sense a favor de les autonomies, i nosaltres estem davant, no? Defensant un nou model per a Espanya, per a la nostra nació, que garanteixi la igualtat entre els espanyols, que és suprimir les autonomies, i després la llibertat. La llibertat fent davant de la dictadura progre en temes com la llei d'ideologia de gènere, la llei d'igualtat, la llei de memòria històrica. Llavors ens trobem una mica únics, no? I per això una miqueta fonamentals.
De tota manera, senyor Garriga, no li sembla que es pot preservar la unitat fonamental de l'estat espanyol sense suprimir les autonomies? Per què les volen suprimir?
Cert. Es podria tindre un estat autonòmic i unitari, però no és el cas. Després de 40 anys hem fomentat molt el separatisme. No cal que parlem del procés perquè tothom és conscient, con lo qual després, quan va començar l'estat autonòmic, no n'hi havia apenas separatisme i ara està molt present a diverses comunitats autònomes.
Vostè creu que és per això, per l'estat de les autonomies?
Sí, per aquest poder i aquests 17 ministres que s'han anat creant, que al final volen més autonomia, i al final diuen, per què? Per exemple, al Parlament de Catalunya, els que han sigut diputats diuen, bueno, ara anem a endurir aquestes penes. No, el Codi Penal és un tema nacional. Bueno, ara anem a reformar l'IRPF, que és el que més castiga... No, és que tu no tens capacitat normativa només amb aquests trams. No, anem a... Llavors, al final el que genera és aquest anhel de voler tindre més autonomia, i el camí natural de l'autonomia és la independència. I després genera sobretot desigualtat entre espanyols, no? Vull dir, si tu et mors aquí, pagues impostos de successions amb unes bonificacions concretes, si ets a Andalusia pagues moltes més, si mors a Madrid no pagues, si ets el Cristiano Ronaldo pagues el 48% del que ingressaves a la renta de les persones físiques, si ets el Messi el 52%, vull dir, una sèrie de desigualtats tant en les obligacions com en els serveis, que són inacceptables. Per exemple, jo sóc pare de 5 criatures i quan arriba el setembre compro els llibres de text i els pago. A Andalusia no els paguen. Per què? Pues perquè les competències sobre educació han estat delegades a les comunitats autònomes. I les aquestes... autonomies fomenten separatisme i desigualtat.
Aquestes desigualtats, o aquest augment en el cas de Catalunya, de l'independentisme, com pot passar al País Basc o en algun altre territori, creu que no té cap manera de corregir-se pel que fa a les qüestions socials, com ara vostè diu, els llibres de text, amb autonomies, ho veuen impossible, vostès?
Bueno, s'ha demostrat després de 40 anys, no? Llavors nosaltres, com plantegem un programa de màxims, com molts partits, no?, que potser plantegen la independència i també és inassumible, pues nosaltres ja entenem que per la reforma constitucional de les autonomies necessitarem 2/3, pues n'hi ha coses que són intermitges, no?, com recuperar competències en educació. Per exemple, els títols de primària i de secundària van amb el segell del rei, però hi ha un examen revàlid per tothom, con lo qual potser un té un excel·lent i l'altre un bé, però l'exigència ha sigut diferent a Valladolid que a Girona. Tampoc ho trobem just.
Avui amb Joan Garriga, president de Vox a Barcelona, parlem en el nostre primer col·loqui electoral. Només un últim aclariment sobre la qüestió de les autonomies. Com vostè diu molt bé, hi ha determinades propostes polítiques que, com totes, poden ser legítimes en l'àmbit de l'Estat, però no es poden dur a terme totes amb les majories parlamentàries convencionals de lleis habituals.
Són
per tant, de la mateixa manera que vostè defensa que l'independentisme requeriria una reforma constitucional, també la supressió de les autonomies, en el mateix
però
nivell.
Però també ens agrada molt, a mi m'agrada dir, en contra potser d'uns altres companys que no parlen tant, però de la taula de diàleg, no? La gent, els separatistes sempre diuen, una taula de diàleg, diuen, pues jo vull estar aquesta taula de diàleg, perquè tu digues la independència i jo suprimi les autonomies, i com a catalans parlem-ne, a veure què és que preferim, no?
Vostè creu...
Perquè vas al punt mig, pot estar la virtut, o no, però si a l'altre extrem del separatisme trobem el PP i Ciudadanos i PSOE, que diuen, no, ens quedem com estem, que estem molt bé,
Pues jo crec que anem malament. Necessitem un Vox que digui, no, la suprimim, anem a fer un estat engrescador i fomentem... Perquè també nosaltres diem menys autonomies, més pensions. Vull dir, l'estalvi de l'estat espanyol, si suprimíssim les autonomies, seria brutal. Són 17 estats, no 3 ni 4, 17 parlaments, 17 consellers d'interior, 17 consellers d'economia que no pinten res, perquè les normatives i els controls monetaris ve d'Europa...
Bé, amb Vox avui a la nostra taula, per acabar de comentar tot el tema del model territorial, senyor Picó, vol fer algun comentari, alguna pregunta?
Sí, la veritat és que...
Moltes li surten, no, fa ganes d'apuntar molt, eh?
Bueno, m'he llegit el document que presenten el programa, no?, per aquestes eleccions del 10 de novembre, no?, que són 100 mesures, no?, en aquest sentit. He trobat a faltar algunes coses, però, bueno, és lògic, i estic d'acord amb tu, Joan, que un programa electoral mai pot abarcar totes les problemàtiques que es poden... que s'han resolvent, no?, amb el temps.
Menys quan no hi ha majories absolutes. I no és previsible que Vox tregui cap majoria o sumi cap majoria.
Per exemple, no he vist referències a medi ambient i canvi climàtic, cosa que és una cosa que tots els partits polítics crec que han de respondre, no?, en aquest sentit, en aquests moments. No comparteixo, no?, la necessitat de suprimir les comunitats autònomes. Primer, perquè penso que on millor es pot governar i atendre les necessitats dels ciutadans és quan més a prop estàs, no?, en aquest sentit.
Potser puc interactuar, no?
Sí, endavant.
No, perquè més a prop és el municipi. Per exemple, en temes socials, jo que soc molt encarnat a l'Empordà, per gestionar els temes socials, què millor que el municipi, no?, per buscar una noia que ajudi la gent gran per tots i tal. Vull dir que no té per què ser la comunitat autònoma.
Totalment d'acord. El que passa que no entendríem doncs, que les competències en educació, per exemple, fossin de locals, no? Jo entenc que necessitem les comunitats autònomes i crec que amb les comunitats autònomes és quan s'ha donat el període més llarg de creixement d'Espanya i d'enfortiment de les institucions. Per tant,
potser per la concepció d'una Espanya diversa.
Bueno, havia apuntat aquesta frase, no?, que sempre es diu la unitat en la diversitat.
Jo sóc molt partidari, en la diversitat. Soc d'orígens carlins a la família.
A més, mira...
No, però són precisament centralistes, els carlins,
clar,
no?
Però és que una cosa no treu l'altra. Vull dir, les autonomies és un invent d'ara, del 78. Uh-huh. No n'hi ha arrelament d'una comunitat autònoma a Madrid,
de
a Múrcia.
Vostè contraposava, sí, bueno, senyor Garriga, contraposava autonomies o estat unitària, però és que l'actual estat de les autonomies es defineix com a unitari, també. No som un estat federal.
Jo, sobretot, ficaria i fes això, és que n'hi ha una gran desigualtat entre espanyols. Vull dir, a mi m'indigna molt tindre que pagar els llibres de text i que Andalusia no es paguin.
Sí, ja ha posat l'exemple abans.
O a temes de targeta sanitària. No podem tindre una targeta sanitària única per tot Espanya.
Algun altre aspecte, sobretot del model territorial o d'altres punts,
sí,
del programa de Vox?
No, a veure, l'afirmació de que amb les comunitats autònomes, repeteixo, jo crec que des de que tenim un estat autonòmic ha sigut el gran creixement econòmic i social, sobretot, i de drets a Espanya. Això crec que no té contesta, no? Però entenc que vostè defensi tot el contrari. Evidentment, per això és la democràcia, no?
Igual que es pot defensar la independència de Catalunya o altres
igual,
coses.
Igual que és legítim, no?, perquè la Constitució permet defensar l'independentisme. No hi ha cap mena de dubte, no? Però que l'afirmació de que les comunitats autònomes porten a l'independentisme no és així. Vull dir, sap que tenim uns conflictes territorials, sense cap mena de dubte, i un d'ells a Catalunya important, però també al País Basc, per exemple, per un sentiment propi, en aquest sentit, manifestat per la seva ciutadania, o per un gran nombre de la seva ciutadania, no per tothom, però sí per un gran nombre de la seva ciutadania, i per mi no comporta això l'independentisme directament, pot comportar moltes altres coses, no només l'independentisme, el federalisme, o vostè que deia, no?, que venia d'una tradició carlista, el confederalisme, no?, en aquest sentit. Per tant, una de les meves preguntes és, per vostès, quin creuen que és la solució al conflicte que estem visquent en aquests moments en el model territorial, no? Perquè, simplement, crec, des de la meva perspectiva, defensar la supressió de les comunitats autònomes...
O la recentralització de l'Estat en alguns àmbits...
Però això és diferent.
Això és diferent.
Això és diferent.
Ja ho ha dit ell, que com que les autonomies no creu que es pugui dir a terme amb els diputats que tingui Vox, són possibilistes, pel que vostè diu, no, senyor,
sí,
Garriga?
Totalment. Llavors n'hi havia dues fórmules, no? Primer, el compliment de la llei. Vull dir, hem trobat un període que la gent ha incomplert molt la llei, i per això tenen que estar alguns un temps a la presó i tenen que ser condemnats, que a ningú li agrada que negui gent a la presó, perquè a mi em fa patir, no? Des del que roba per seus fills, o el que ha estafat a Hisenda, o el que ha desobeït reiteradament al Tribunal Constitucional i ha fet lleis il·legals, com són el senyor Junqueras i el govern que està a la presó. I després jo crec que hem de fomentar un sentiment, dèiem aquí que al País Basc i aquí n'hi ha un sentiment propi, però hem de fomentar també el sentiment unitari, no? Som la nació més antiga d'Europa, són 500 anys que estem plegats, i jo crec que val la pena. Llavors jo he anat a l'escola aquí, com comentàvem abans, a la Sala Nova, i a mi m'han ensenyat l'himne d'Espanya, mai he tingut la bandera espanyola ondejant al meu col·legi, no m'han ensenyat amb orgull la meva història, ni perquè me l'han transmès a casa, no? Jo sí que veig que es posa els segadors, es fomenta la bandera catalana, es potencia molt lo propi i no lo unitari, lo comú. I llavors aquí és on tenim un camp de batalla. Per això l'educació l'ha de recuperar l'Estat. Segon, tema de mitjans de comunicació. La quantitat de diners que arriben al grup Godó, al periòdico, al RAC, al TV3, Catalunya Informació, és innegable la quantitat de subvencions que arriben. I aquests condicionen, perquè jo sóc recadicte. Cada matí escolto el Basté. Escolta, quina persona més separatisme, doncs que s'ho pagui ell, no? I que no arribi un milió d'euros per pagar les seves nòmines. Jo no sé si Radio Estel, que és de l'Església, de la qual
pertany... D'una fundació canònica, sí, sí.
Si rep subvencions i no, però si no és que és una competència deslleial. Jo, entre els mitjans de comunicació i l'educació, han fomentat només a l'esperit de pertenència a lo propi, a lo català, i no a lo comú històric, que és també lo espanyol.
Bé, a banda de les qüestions, com que el temps és limitat, senyor Joan Garriga, president de Vox a Barcelona, li volia preguntar per alguns aspectes més relacionats amb la proposta política de Vox i la identitat del partit. Vostès estan d'acord quan els diuen que són d'extrema dreta o d'ultradreta?
Mira, no hem decidit que no prendríem el temps contestant aquestes coses. Bueno, a tu sí, Ignasi.
No, cap problema.
I diem una cosa si que no sabem que som d'extrema necessitat. Vull dir que si això és ser d'extrema dreta, ser patriota, defensar el nostre model de societat de llibertat...
No els molesta especialment que els diguin d'extrema dreta?
No, ens molesta que...
Però no ho diuen,
que ens insultin. És un insult o no? Vull dir, nosaltres què passa? Que nosaltres volem el vot de la dreta, al PP, com has dit al començament, però volem el dret del vot de la gent de Podemos, que pateix, que no pot pagar el lloguer, que no pot pagar el subministre de la llum, que està carregat d'impostos.
Si no pensen volem... vostès tant en dretes o esquerres.
No, volem vots de tot arreu. De fet, n'hi ha partits homòlegs al nostre que són segona força o primera força als països europeus. I no crec que l'extrema dreta, amb el que la gent té aquesta consideració d'extrema dreta, sigui majoritària en aquests països. Però sí que les polítiques que defensem es poden guardar majoritàries.
Un dels motius pels quals hi ha molta gent que diu que vostès són d'extrema dreta és per les seves propostes d'immigració i també d'igualtat de gènere. Què diria? I després el senyor Picó, que em sap que té una pregunta preparada. Digui,
mira, jo d'immigració és que, ja que estem en una casa que és catòlica, tenim la mateixa política d'immigració que el Vaticà. Vull dir, tenim valles, tenim controls a les fronteres...
Però no som com el Vaticà, nosaltres.
No, però som un estat com el Vaticà. Jo vaig estar aquest mes a una ordenació i el control de metalls, entrar, cues, mur... Vamos, si passes il·legalment, jo crec que surt rebotat. I és normal. I a casa nostra, doncs, jo tinc un interfono, tinc una clau, tinc una alarma... Si això és ser d'extrema dreta, voler controlar les entrades a casa teva, i la nostra casa és Espanya, doncs volem controlar les entrades per dir, mira, aquest any tenen que entrar 1.232.000 persones, perquè ho necessitem. O perquè volem refugiats, doncs, pues bueno, decidim-ho. Però el que no pot ser és que n'hi hagi immigració il·legal. És com el diner negre. Estem d'acord que n'hi hagi diner negre? És bo pel país? Hem de ser caritatius amb que volen fer xapuzes al barri? Ho entenem tots.
Però no li sembla que és molt cristià també pensar que la persona està per sobre? És a dir, que són persones que tenen unes necessitats, encara que ens desbordin aquest control que vostès volen.
Jo amb això sóc molt de Tomàs, i ja ho deia Santo Tomàs d'Aquino, que la caritat comença per un mateix, i després pels del voltant. Nosaltres el que no podem donar destinar diners a gent que ve de fora i tindrà a molta gent que no pot pagar la vivenda o senyores que no arriben amb la pensió de viudetat o un cosí germà que està a l'atur o un veí o el meu fill. Vull dir, la caritat, com diu Santo Tomàs, comença per un mateix. I que és totalment cristià, tindrà la mateixa política d'immigració que té el Vaticà. Vull dir, és un control de les fronteres. Al Vaticà tu no pots entrar tranquil·lament i legalment.
Que vivim un moment molt complicat amb la immigració, és a dir, tenim una pressió forta...
Perquè no la controlem, ja estem fomentant la il·legal. Vull dir, quan ve un il·legal i el tracte és igual que el legal, estàs dient com si fossis gent de dir, bueno, tu tens diner negre i has fet feines sense declarar-les. Però no tracta igual. És un exemple, no és el mateix, evidentment, Ignasi, potser és una trampa, però és per entendre'm. Vull dir que si combatim el diner negre, tenim que combatir la immigració il·legal, perquè considerem que no és bona, perquè és bo tocar la porta per entrar i no entrar per la finestra. I és més, aquesta gent que ven pateres, a algú li agrada? A ningú li agrada la immigració
il·legal. No venen per plaer.
Clar. Llavors, aquí, amb un 20% d'atur, necessitem que vingui més gent? Podem acollir-la? Fem aquest debat seriós. Llavors, nosaltres volem la immigració controlada. No que no vingui immigració, o que només vingui alta, guapa i rosa, no. Estem dient que volem controlar la immigració, perquè crec que tenim dret.
Bé, i sobre el tema de la igualtat de gènere, hi ha hagut algunes imatges protagonitzades per dirigents de Vox, molts oients segur que les recorden, per exemple, a Madrid, amb una protesta contra la violència de gènere per l'assassinat d'una dona de mans de la seva exparella, on vostès van posar la violència no té gènere. Potser coincidirà amb mi que de vegades les coses han de ser oportunes, també, a l'hora de dir
un missatge. Ara et diré que era oportuna, l'altra pancarta no era oportuna, i la nostra sí, perquè clar, que un
tret a portar-se...
Pues perquè ells formen part de la progressia, de lo progre, del consens progre. Perquè els homes no som delinqüents, els que estem aquí a la taula no som violents perquè sí. Vull dir, estimem a les nostres dones, les tenen amb respecte, a vegades ens enfadem, elles també...
Però si hi ha un fenomen com de masclisme, de superioritat, que fa que sigui classificable.
Mira, jo em nego a dir que el masclisme és dolent i el feminisme és bo. Aquí el bo és la convivència entre home i dona. I a la meva casa, ni feminisme, ni masclisme. És com quan jo anava a l'escola. Es podia ser catalanista i no espanyolista. I aquí es pot ser feminista, no es pot ser masclista. Escolta, volem trencar amb això. La convivència entre home i dona és possible. El respecte és obligatori i la convivència necessària. Però no criminalitzem a l'home per ser home. Quan hi ha un procés penal, si jo arribo a casa meva i la meva dona diu que jo l'he maltractat i és mentira, jo avui dormo al calabozo. I al revés, no? Pues sí, és una discriminació vers l'home.
Per això volen suprimir vostès la llei integral
Totalment.
De violència.
I volem fer una llei integral de violència intrafamiliar. La violència que reben els adults, els nens, les mares,
la
per part
gran,
dels adolescents, que també hi ha molta violència, i tractar tothom igual, sigui gran, petit, home i dona. Si tu has pagat, tens la mateixa pena. No per ser home tens que tindre una greujant, però què és aquesta desigualtat?
El que passa és que, senyor Garriga, assumir legalment que hi ha una violència masclista contra les dones no pressuposa negar que existeixin les altres formes de violència. Això també estaran vostès d'acord.
Llavors, per què, si jo sóc agredit per la meva dona... La meva dona té una pena determinada i jo tinc que tingui el doble perquè sóc home.
Aquest és el punt de la discriminació positiva que contempla aquesta llei i que també
I
va ser polèmica en el seu
moment. Igualtat. Jo vaig a un col·legi, bueno, els meus fills, que es diu Viaró, i l'han sancionat amb 50.000 euros perquè no tenien dones contractades. Les meves filles van a un col·legi que es diu Canigó, que és el més... i només tenen dones i no han sigut sancionats. És que ja està bé, no? Davant d'aquesta imposició ideològica progre de l'esquerra, llibertat de contratació, igualtat...
El senyor Picó, disculpi que...
Continuo amb el mateix tema.
Li he donat peu, eh?
A mi, per exemple, em sorprèn, no?, aquesta declaració en contra de la llei de violència de gènere, no?, només tenint, o sigui, veient els fets, no?, quantes dones han mort a mans de les seves parelles i quants homes han mort a mans de les seves parelles.
40 o 50 al... No?
Bueno, doncs,
però és que les xifres no han de determinar els criteris d'igualtat i de llibertat.
Però els fets sí que existeix una situació que reclama una atenció adequada i puntual en aquest sentit.
Nosaltres aquí proposem endurir les penes, la cadena perpètua per la violència intrafamiliar, en alguns casos, perfecte, però no mai perquè sigui l'home o la dona qui hagi agredit. Aquesta és la diferència. A la que n'hi ha més homes que agredeixen que dones? Per suposat. A la presó n'hi ha més homes que dones a la presó i que delinqueixen contra la hisenda pública? També, però bueno, no per això tenim que agravar el delicte perquè ho ha comès un home.
Però sí que és veritat que aquí hi ha en el rerefons un masclisme, i li parlo de masclisme no en el sentit que vostè ara abans detestava, sinó el masclisme de superioritat que cal corregir. Això sí que la igualtat precisament de gènere és això també, no? Corregir el gènere. No sé si senyor Garriga vol puntualitzar.
Jo és que, no em ve, o sigui, és que discutim que n'hi ha qui té que haver aquest enfrontament entre masclistes i feministes, i avui dia no ens deixen ser home, no ens deixen ser dona, i nosaltres volem...
És un altre tema, la qüestió de la igualtat biològica enfront de la igualtat de dignitat.
Jo crec que està tot relacionat, no? I ens neguem a seguir aquesta dictadura progre, que tenim que tot el que ells diuen pues, té que ser veritat. No?
Si li sembla, no entrarem en la qüestió doncs, del contrast entre qüestions biològiques i qüestions culturals, perquè això donaria per molt, certament, però sí que és un debat obert, aquest, no?
Em liaria, perquè no sé si parlaria com a catòlic o com a president de Vox, llavors em liaria una mica.
Perdoni, senyor Picó.
Sí, torno el tema del conflicte territorial, no? Vostè creu que des de la perspectiva de Catalunya, perquè vostè doncs, m'ha dit que és el president de Vox a Catalunya...
Barcelona. Això és provincial. És coherent amb el discurs polític.
La provincial de Barcelona. Creu que des de la perspectiva de Catalunya Espanya ha ofert un projecte o ofereix un projecte il·lusionador en aquests moments?
No.
I ho dic en relació a tot el que està passant, no? Perquè el que és evident és que com a mínim, no? Sembla que hi ha molts, més de 2 milions de persones, o 2 milions de persones que han sortit reclamant un projecte diferent des de Catalunya, sense tenir en compte Espanya.
Jo precisament crec que Vox sigui la porta, però ni PSOE, ni PSC, ni Ciutadans, ni PP volen mantenir el que n'hi ha, l'estatut quo. Nosaltres sí que tenim un programa engrescador per als catalans, que és dir, suprimir les autonomies i anem plegats a fer un país més gran i
però
més
no
maco,
sembla, amb no igualtat. Però no sembla que això satisfaci els centenars de milers de catalans, per dir-ho
atribueixo perquè tinc família, perquè som molts cosins, els Garriga, els Domènech, soc de família catalana de tota la vida, i veig que ha sigut, veig els meus avis i veig els meus nets, els nets que són els meus cosins, i aquí es nota l'educació i els mitjans de comunicació. I això és el que també tenim que revertir.
Avui amb Joan Garriga, president de Vox a Barcelona, i amb l'advocat Toni Picó, que ens ajuda a plantejar-li qüestions i a repassar alguns aspectes importants del programa. Dediquem el primer col·loqui electoral en aquesta sèrie de 7 programes de cara a les eleccions del 10 de novembre. Un apunt sobre possibles escenaris. Vox va aconseguir el 28 d'abril 24 diputats al Congrés, la primera vegada que obté representació, aquest partit que té poc més de 6 anys d'història, i el sondeig del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques, no els hi donava aquesta pujada que en l'ambient es palpava, sembla, fa només uns dies, sinó que els hi donava una mica la baixa. També és veritat que de cara al 28 d'abril els hi donaven una representació als sondejos molt superior de la que van tenir, o sigui que no sabem com pot anar la cosa.
Bueno, el CIS es va fer de l'1 al 15, la sentència va sortir al 14, només va afectar un dia, l'exhumació de Franco també va ser posterior, que jo crec que també ens favoreix, perquè n'hi ha molta gent que troba que és absurd una desenterrant i profanant tombes, i nosaltres som els únics que ens neguem aquesta profanació de tombes, i llavors jo crec que al CIS li faltava aquestes dades, no? I les altres enquestes pues, són molt més positives, però bueno, com diuen els polítics professionals, l'enquesta és el dia de
per cert, de i quan algú els diu franquistes, què diuen vostès?
Pues que nosaltres pues, no podem ser franquistes perquè, clar, no hem viscut aquesta època. El que no volem és jutjar els nostres avis. Jo he parlat abans dels Garriga, dels Domènech, van lluitar al bando nacional. Els Carrins també, en el test de Montserrat. Jo no sóc ningú per condemnar-los. Vull dir, ja sé per què ho feia, no? Cremaven esglésies, es ficaven la boina, agafaven un arma i defensaven les esglésies. Els hem de condemnar? Jo no sóc ningú. I a Vox hi ha molta gent que els seus pares eren republicans, eren rojos, i estan molt orgullosos dels seus pares. No és que som nosaltres per condemnar i obrir ferides.
Ara farem la nostra pausa habitual a aquesta hora, però encara tindrem uns minuts per conversar amb Joan Garriga, president de Vox a Barcelona, i també amb Toni Picó. Tornem de seguida.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
4 minuts i mig de 7:15, reprenem el col·loqui amb el president de Vox a Barcelona, Joan Garriga, i amb l'advocat Toni Picó. Tenim ja a punt el Rafa Sanahuja en la primera notícia curiosa preelectoral. Oi, Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs sí, avui comencem aquesta ronda de programes de cara a les pròximes eleccions i cada tarda tindrem la visita de representants dels principals partits polítics que opten al govern d'Espanya. Jo, per la meva banda, he pensat en portar cada tarda una selecció de titulars, una mica random, de notícies referides al partit que ens visita. És a dir, entro a Google, faig Vox, i com aquesta tarda, i a veure què surt. I el que ha sortit, avui us ho explico a continuació. Joc de Trons, sona Joc de Trons, que és molt adient. A OK Diario titulen: Colau va vetar a Vox fins a dos enclavaments diferents de Barcelona alegant raons de seguretat. L'Ajuntament va posar traves al partit d'Abascal tant a la plaça de Sant Jaume com a la Fira de Montjuïc per el seu míting d'arrencada de campanya electoral. La Vanguardia titula: Vox estudia querellar-se contra Colau per prevaricació i no deixar obrir la campanya a Barcelona. La resposta a aquesta iniciativa d'Ada Colau. El Confidencial titula: Nova seu, superbandera i 52.000 socis de pagament. Vox exhibeix múscul financer. El partit Vox no deixa de créixer en afiliats i presumeix d'un copte de resultats amb més ingressos que despeses. L'ABC titula: Televisió espanyola impedeix a Vox parlar d'immigració en el debat que es farà. El partit d'Abascal recorre aquesta decisió i afirma que interessa al 15,6% dels espanyols, mentre que el canvi climàtic, per exemple, del qual sí es parlarà, a l'1,5%. I finalment, el català, un titular una mica alternatiu, titula: José Luis, l'immigrant que va fer la bandera d'Espanya encarregada per Vox, també fa estelades. Aquesta bandera gigantina que van treure a un dels mítings, que tenia 1.000 metres quadrats i 130 quilos, doncs aquest home, immigrant uruguaià, també, a part d'aquesta bandera gran espanyola, també fa estelades. Està una mica a les dues bandes. I fins aquí el recull de titulars random d'aquesta tarda.
Moltes gràcies, Rafa. Em dones peu a preguntar-li al candidat representant del partit que ens visita, Joan Garriga, si són veritat aquestes notícies totes, alguna no, alguna sí?
Jo diria que la majoria...
Pel que vostè sap, la majoria sí?
Crec, la majoria.
És a dir, Ada Colau els ha vetat alguns espais a
bueno,
vostès?
Bueno, ja fa 6 mesos teníem Sant Jaume signat, Sant Jordi.
El Palau Sant Jordi, sí.
I es va rescindir el contracte per una superació de sobres quan ja havíem signat el contracte i fet el primer pagament. Sant Jaume ens ho ha denegat. I el districte de Sants, per donar una llicència extraordinària d'activitats per fer el míting al pavelló Itàlia dels fons de Montjuïc, que per cert crec que el PSC farà un acte, doncs encara estem esperant, quan teníem tot tècnicament i per això hem votat per la Farga de l'Hospitalet. És veritat, sí.
Deixi'm entrar, senyor Joan Garriga, en una frase molt polèmica atribuïda al president de Vox, Santiago Abascal, sobre portar independentistes als vorals de les carreteres. Com ho explica això?
Aquesta no l'havia sentit mai. Segur que és veritat.
Va sortir a premsa, jo li pregunto si és veritat.
Aquesta,
si
jo diria que és mentida, perquè no em sona res del Santi de l'Abascal que pogués dir una cosa així. No?
Bé, ara podria jo estar equivocat i pot ser que no fos ell i fos un altre dirigent, però en tot cas...
No, jo crec que els separatistes se'ls ha de combatre amb la raó, amb la paraula i amb l'engrescament als que s'han deixat enganyar.
Vostès són partidaris, com es diu també en una part de la ciutadania, d'il·legalitzar partits independentistes?
Sí.
Per què? Per què ho
doncs
vol
mira,
fer,
primer perquè ho fan els països europeus habitualment. A Alemanya i tal...
Però no,
algú que vol trencar
no en casos com una ideologia defensada pacíficament.
No, però vull dir, com a partit, com a opció política, defensar algú va contra la teva sobirania nacional, doncs és normal que no sigui legal i que no t'ho puguis ni plantejar. Com tampoc pots legalitzar un partit neonazi o coses d'aquestes, no? La llei de partit. Jo crec que s'ha de
porós.
I el que vol trencar la nostra convivència, jo trobo que sí, que s'ha d'il·legalitzar.
Mm-hmm. Senyor Picó, vol comentar alguna cosa d'això?
Em sorprèn la il·legalització de partits, perquè sempre jo crec que els partits polítics representen la pluralitat de la ciutadania, no?, en aquest sentit. Per tant, il·legalitzar partits a mi sempre em fa molta, molta por. Més quan hem tingut, o tenim una Constitució que en aquest sentit no demana una activitat en pro, sinó que afirma la possibilitat de tenir diferents parers, i un dels parers legítims, segons la nostra Constitució, és l'independentisme, no? I en aquest sentit, una cosa és que es pugui proclamar, o sigui, que es pugui defensar l'independentisme, una altra cosa és, en contra de la llei, declarar la independència.
A dur a terme determinats postulats fora de la llei és una altra cosa, es pot discutir.
Però defensar l'independentisme, la nostra Constitució, doncs, ho permet.
No li sembla, senyor Garriga, ja que ha utilitzat vostè ara fa un moment la paraula nazisme, que s'haurien de desterrar del debat polític aquestes paraules, feixisme, nazisme? Parlo en general, no només de vostès.
Que tindrem que parlar més de comunisme i totalitarisme d'esquerra, sí, és veritat. Perquè total aquí a Espanya, pues, el nazisme no té res que veure, és una cosa d'Alemanya, el fascisme es ve d'Itàlia.
Però aquí hem tingut un sistema molt semblant al feixisme, que és el
franquisme.
I aquí es
va parlant del Franco, o sigui, tot el dia del franquisme i d'exhumar Franco, i com he dit abans, jo no vull jutjar la història.
Em refereixo a l'hora de titllar o de criticar políticament els uns als altres.
Sí, jo potser m'he equivocat en alguna qualificació perquè...
Nazis no són els partits polítics democràtics d'Espanya.
Bueno, clar, és que és el de sempre, no? Que ser d'estrella i de que ser nazi.